Cabaret Elèctric, amb Txell Bonet.
Estem aquí repassant còmics, regalarem també còmics, 93-306-9204 o cabaretelèctrica@icatfm.cat, i volem començar parlant de l'Alejandro Jodorowsky, casualment, doncs, que també el coneix el Ramon Fossati. De quin còmic ens vols parlar?
De Castaca, dibuixat per Das Pastores, element que és molt important. El Jodorowsky és una molt com a escriptor de còmics, per mi és una de les meves grans debilitats, i és un escriptor, també és cert que com a, diguem-ne, filòsof, xarlatà, New Age i tal, també és una persona polèmica, no? Però jo crec que com a guionista de còmics és molt, molt, molt interessant. Molt interessant. El Castaca és el que podríem dir és una preqüela d'una de les nissagues més conegudes del Jodorowsky, que és la saga La casta dels metabarons. I ara, un cop finalitzada aquesta saga, que estava dibuixada per l'argentí Juan Jiménez, doncs va a l'inici d'aquesta... És una obra de ciència-ficció, fantasia, molt contundent, molt violenta, amb tot el simbolisme que habitualment acostuma a posar Jodorowsky. És una història molt Jodorowsky, hi ha qui diu que el Jodorowsky sempre fa la mateixa història. És possible, però és una mica també com els Ramones o determinats músics, potser, que sempre fan la mateixa cançó, però que és molt bona, i per tant anar-la llegint de tant en tant està molt bé. Però sobretot a Castaca el que és impressionant és el dibuix del Das Pastores, que és un dibuixant gallec, que va dibuixar molt a les revistes dels 80, fins i tot el Jueves, i que ara fa 2 o 3 anys que està treballant a França, i el Jodorowsky es va enamorar d'ell i va dir: jo vull que em faci un dibuix. I la part gràfica és, però, impressionant, impressionant.
Veiem doncs el personatge Jodorowsky com a guionista de còmics, però aquesta vessant que tu deies de xarlatà, no, amb aquesta psicomàgia, tot aquest món que ell s'ha creat, de fet l'ha desenvolupat bastant a París, on crec que té una espècie de cabaret màgic o...
Bueno, sí, als anys 80 va muntar el que ell en deia un cabaret màgic, que eren unes sessions de decoració màgica en un teatre. Això ho va fer quasi durant 10 anys, tots els dimecres, i es va tancar, és a dir, que actualment no ho podeu trobar allà, però està en un bar tots els dimecres per tirar les cartes a la gent que vulgui gratuïtament. És a dir, que aneu a la seva web, us informeu per internet, podeu trobar quin és aquest bar, ara no me'n recordo el nom, i a no ser que estigui de viatge, el podeu trobar personalment allà tots els dimecres.
Agraïm al Ramon Fossati que hagi vingut aquesta nit al Cabaret Elèctric.
Gràcies.
Esperem seguir tenint notícies fresques, perquè veiem que ets imparable pel que fa a les produccions musicals, i si els oients van a Tarragona ja ens escriuen algun mail explicant què ha donat de si
aquests concerts. Sí, si em voleu passar a saludar,
concerts. Doncs amb molt de gust. I els dieu que veniu de part del Cabaret Elèctric i encara podreu tocar una mica aquests cargols de mar. Moltes gràcies, i
gràcies,
continuem parlant de còmics amb el Daniel. Ever. La primera fotografia que hem penjat a la nostra pàgina web és de Wonder Woman, un còmic del Jorge Pérez, del George Pérez.
George Pérez és porto-riqueny, el Pérez és un cognom ben habitual. La Wonder Woman va ser creada el 1941 per William Moulton i va ser la primera superdona, però no només això, sinó que és l'únic personatge junt amb Batman i Superman que des del 1940 fins a l'actualitat ha estat cada mes als quioscos americans, a les tendes on es venden els còmics americans. Clar, això fa veure que és un personatge potent, és una lluitadora, una amazona, una princesa amazona, està vinculada també amb temes de mitologia grega i als anys 80 es va fer una reformulació a càrrec del George Pérez, que és un gran dibuixant, molt bo, que a més es va encarregar per primer cop dels guions. Als anys 80 va ser una molt bona època pel còmics de superherois i, de fet, aquest Wonder Woman del George Pérez és una col·lecció molt entretinguda i, realment, com a còmic de superherois divertit i ben fet, és molt recomanable.
Amb aquesta estètica clàssica.
Sí, a més, el George Pérez fa uns dibuixos molt acurats, amb molts personatges, i ara, pues, Planeta, que està fent una tasca de recuperar...
Treure-hi la pols al catàleg.
Al catàleg, de la DC, doncs amb una edició popular i pues, perquè és barata i és petiteta, però que es pot llegir molt bé, doncs comença a recuperar tota l'etapa del Jos Pérez. De fet, ens han donat el número 1 per regalar als nostres lectors, tenim un exemplar, als nostres oients, he dit lectors, perdó, i pues això, el primer que truqui o que ens...
Diu la Griselda que està trucant tanta gent que farem un sorteig. 93-306-9204 o cabaretelèctrica@icatfm.cat. I ara parlem de l'Odissea, del Martín Saurí i del Francisco Pérez Navarro.
Sí, com hem començat, hem parlat de mitologia grega amb la Wonder Woman, la mitologia grega portada al món dels superherois, doncs ara portem una adaptació del clàssic d'Homero feta fa 25 anys per un dibuixant que es diu Martín Saurí i un guionista que és el Francisco Pérez Navarro. És una adaptació molt, molt, molt bona, molt fidel, de la qual, per festejar aquest 25è aniversari, Norma Editorial l'ha reeditat amb un àlbum pues, molt ben editat i bastant recomanable, i on podem primer veure els dibuixos del Martín Saurí, que és un dibuixant de l'escola clàssica dels 70 espanyols, que va haver-hi un gran nombre de dibuixants que, sobretot amb seu a Barcelona, van dibuixar per tot el món amb un blanc i negre i un tractament del dibuix que va crear escola. I aquest treball, sobretot, és un treball molt, molt ben fet, és impressionant. I, a més, el Francisco Pérez Navarro, que és molt bon guionista, tot i que majorment se li recorda més com a guionista de còmic d'humor, la millor etapa del Super López, per exemple, és del Francisco Pérez Navarro, aquí va fer una adaptació realment molt fidel, perquè, clar, adaptar l'Odissea amb 60 pàgines de còmic no és senzill i realment pues, es llegeix molt bé. És un àlbum que està molt bé. Desgraciadament ha hagut una exposició d'originals, però ja s'ha acabat, per tant, no puc dir, podeu visitar-los al llarg d'uns quants dies, però bueno, si algú va visitar, pues, sabrà que està molt bé. We'll be right back.
moment aturem les trucades pel que fa al còmic de la Superwoman aquesta. Després regalarem el llibre del Toni de la Torre i podeu seguir trucant al 93-306-9204 o escriure cabaretelèctrica@ictfm.cat. Però ja que tenim el Toni aquesta nit, digue'ns un número entre l'1 i el 6, que són els 6 oients que han trucat primer, a veure qui se l'emporta.
Doncs l'1.
L'1. Doncs és per la Sílvia Tuber, que ara la sentirem. I ara ja passem a autors asiàtics, pròpiament dits, com aquest Hideki Mori, que suposo que és japonès amb aquest
Exacte.
Nom.
Exacte. I el seu còmic és Boko, és un dels còmics que ha agafat, perquè ara parlarem de Bruce Lee, i a més és un dels còmics que em té actualment absolutament atrapat. Ha sortit ara el número 4, dit a Ponent Món, i Boko ens situa a la Xina, el còmic és japonès, però ens situa a la Xina de fa 2.600 anys, que estava dividida en 7 regnes que estaven en lluita. I hi havia una congregació de monjos, que es deien els Moxia, que eren pacifistes però eren experts en tàctiques de lluita defensiva. I aleshores el còmic explica la història d'un d'aquests monjos, que de moment, en els 3 volums que han sortit i que he llegit, doncs es trasllada a una ciutat que està assetjada per tropes imperials i ensenya tota mena de tàctiques de lluita defensiva sempre per frenar aquest assetjament i fer-ho el més llarg possible i guanyar. Són un exèrcit de 2.000 camperols dins una ciutat envoltants pues, per 10.000 guerrers, no? I és molt emocionant, està molt bé el tractament del personatge principal, que és un monjo, és molt interessant, a mi m'està agradant, però molt, crec que és un dels millors mangas que s'estan editant ara, i ja ho dic, és perillós, perquè un comença a llegir i diu el primer àlbum està molt bé, però en aquests moments atrapa molt, té una narrativa molt bona, i a més també hi juga doncs, la filosofia d'aquest monjo Moxia, o no sé com es pronunciarà, i ja ho recomano molt.
Tenim amb nosaltres a la Sílvia Tuber. Sílvia, bona nit i benvinguda.
Hola, molt bona nit.
Ets un oient fidel del Cabaret Elèctric.
Sí, i tant.
I de l'espai del Daniel còmics, Fernández.
Sí, i tant, no me'ls perdo. Ja quan ho fèieu, em sembla dir el dijous, ara el dimarts, vull dir, no, cap problema. És igual, perquè com que escolto tots els dies, o sigui, no hi ha problema.
Tens alguna recomanació, tu, d'algun còmic que t'hagis llegit últimament, o fins i tot algun altre tipus de recomanació cultural?
Mira, doncs, bueno, d'un còmic que he estat repassant últimament, és el Torpedo. Del Jordi Bernet i de la Bolí. Bueno, m'ha semblat, ja el tenia de fa temps, i allò que vas mirant estanteries i els he repassat, i bueno, els guions són molt bons i el dibuix està molt bé, està fantàstic.
Doncs ara t'emportaràs. T'emportaràs aquest clàssic de la Wonder Woman?
Molt bé, d'acord. És tot un clàssic també, sí.
Doncs vinga, que vagi molt bé i gràcies per escoltar-nos.
A vosaltres.
I acabem amb una última recomanació en la línia que ens vas introduint cap al terreny del Toni de la Torre d'aquesta nit.
Exacte, perquè a veure, còmics d'arts marcials es van editar molts als anys 70 i de fet el Bruce Lee va tenir fins i tot una col·lecció falsa, diguem-ne, feta a Espanya, a Barcelona, de fet, que es deia una col·lecció de Bruce Lee, però que era il·legal, no pagaven drets ni res. Però clar, recomanar aquest tipus de còmic, a mi m'agrada dir coses que la gent pugui anar a buscar. Tot i que l'Osagi Yojimbo, que és el que parlaré ara, d'Estan Sakai, porta ja 18 volums, i també comentar un còmic que ja té aquesta llarga trajectòria és complicat. El que passa és que és molt bo. Comprova que durant 18 volums i una publicació des de fa 6 anys, que surt un cada mig any aquí a Espanya, doncs, a part de Planeta, doncs ja fa bona prova de lo bo que és. L'Osagi Yojimbo, amb un dibuix típic americà, l'Stan Sakai és fill, és descendent dels japonesos, però és nord-americà, adapta a la història o les llegendes dels samurais, el seu estil de vida i també tot el fantàstic, també el món fantàstic de japonès, dels seus fantasmes i tot això, però ho fa també amb un dibuix que és molt típic dels nord-americans de convertir els éssers humans en animals. Per exemple, l'Usagi Yojimbo és un conill. Però això no ha de tirar enrere perquè realment és un còmic que està molt ben fet, la narrativa és molt bona i jo ja ho dic, és un clàssic modern a tenir sempre molt en compte.